Els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia o bona vesprada i benvinguts a esta nova edició dels Camins de la Música. L'any 1961, a un local dedicat a activitats culturals a Barcelona, es va dedicar una sessió de poesia de la nova cançó. Era la primera vegada que es feia suficientment pública l'existència d'un grup inicial que encara no tenia nom. Estaven en aquest grup Miquel Porter, Josep Maria Espinàs i Remei Margarit. I a resultes d'aquest acte, Delfí Abella, que estava entre el públic, es va adherir. La cosa consistia en que, duts per l'entusiasme juvenil propi de les edats que llavors tenien i d'una certa emulació de com es feia la música en allò que es diu la cançó francesa, potser també els cantautors americans tipus Bob Dylan o Pete Seeger, un grup de gent va veure que la música podia ser una bona forma per a difondre la poesia dels nous poetes catalans, una poesia que, per raons òbvies, estem en l'any 61, recorde, resultava molt problemàtic de difondre. Aquesta gent va pensar que, o bé fent ells cançons, o bé posant-li música a determinades poesies, es podria difondre millor aquesta activitat poètica. Allò va ser una bola de neu i immediatament es van anar adherint a aquest grup gent que tenien professions vàries, advocats, escriptors, metges, perits mercantils, llicenciats en filosofia i lletres que es dedicaven a fer crítica de cinema com Miquel Porter, una mare de família que no es dedicava professionalment a cap cosa més com Remei Margarit, un aparellador, un professor mercantil, una estudiant de filosofia i lletres, que era Guillermina Mota, una valenciana que estava per allí, Maria del Carme Girau, de Simat de Valldigna, que estudiava farmàcia en aquell moment en Barcelona, un senyor anomenat Joan Ramon Bonet, germà de Maria del Mar Bonet, i que era oficial de la Marina Mercant, i fins i tot una joveníssima Maria Amèlia Pedrerol, que estudiava batxillerat, i un Joan Manuel Serrat, que estudiava biològiques. Aquesta gent, 13 persones, varen muntar un grup que es va autoanomenar Setze Jutges. Aquesta denominació portava una idea molt clara. Volia fer veure que, encara que ells eren 13 en aquell moment, el grup era obert i que no pretenien que la cosa es reduïra al cercle dels 4 iniciadors d'aquest tema. L'èxit de la construcció del que avui es coneix com a nova cançó va ser fulminant i al cap de escassament 4 anys ja s'han editat 26 discos d'aquestes persones. Avui que estem celebrant més o menys en diversos actes, homenatges, etc., recordant els 50 anys de l'edició de El Vent, també fan aproximadament els 50 anys de la creació d'aquest grup que s'anomenava els Setze Jutges, que es completaria més tard amb la presència de Rafael Subirachs, Maria del Mar Bonet i Lluís Llach, que va ser el jutge setze. La importància sociològica i política que tenia en aquell moment la presència d'aquests grups de gent cantant en català no va passar desapercebuda tant per a la censura com per a la gent que estava dintre d'un moviment de retrobament nacional i cultural de la vida catalana. I es varen preocupar molt de treballar el millor possible dins de la precarietat de mitjans que llavors patien, que gravaren fonamentalment en una gravadora anomenada Edixa. 4 anys després d'això, com he dit, ja n'havien 26 discos editats, va ser una explosió autèntica de música en català, però n'hi havia una pega. La pega era que, com va dir alguns anys després Joan Fuster en la contraportada del primer disc d'un castellonenc que també es va dedicar a fer aquestes coses l'any 68, Felix Stop, comentava Fuster que el que calia era també que la gent poguera cantar quan s'afaitava, quan anava pel carrer de manera distreta, quan s'estava fent el dinar a casa, alguna cançoneta d'eixes que es canten de manera indeliberada, de manera casual, sense pensar molt bé en què es canta i com una forma d'alegrar-se un dia. I respecte a això, dia Fuster que calia també una cançó indeliberada, còmoda i fluent. Ara com ara, no sempre el repertori immediat és nostre, subratllat. La nova cançó, la cosideta nova cançó més o menys original de manufactura, sol ser una cançó per auditoris i no pas per al consum vulgar i quotidià d'oficinistes, de minyones o de pintors, notaris, intel·lectuals a l'hora d'afaitar-se o de sotmetre's a la dutxa. En definitiva, de viure aquests moments quotidians, banals, també en català. En part conscients d'aquesta circumstància, la editora Concentric, una mena de scissió en la gravadora Edixa, varen pensar que calia també que les cançons es pogueren xiular per a que les músiques es feren populars, perquè les cançons estes, a part del seu mèrit literari, per dir-ho així, i tal com destacava Fuster, també tenien una música que en molts casos era una música prou afortunada des del punt de vista de la repetitivitat, per dir-ho així, a l'hora de taralejar-la. Per això li varen encomanar a un músic de la casa, Francesc Burrull, el mestre Burrull, pianista, compositor, arranjador i un dels pioners del jazz a l'estat espanyol, que fera un disc on entraren músiques d'aquests cantants, les més possibles, per a que només en la música i tractant de popularitzar-la també es popularitzaren les cançonetes. Dit i fet, el mestre Burrull es va posar mal obra i va aconseguir aquest disc que segur no aneu a escoltar en cap altra emissora segurament del món, perquè es tracta d'una composició popurrí suite formada per 40 cançons d'aquells autors dels primers temps de la nova cançó. Anem a escoltar inicialment el que va ser la primera cara de l'LP amb aquestes peces.
Thank you.
En aquesta primera cara de l'LPN hi havia cançons de Miquel Porter, Remei Margarit, Josep Maria Espinàs, Delfia Vella, Francesc Pi de la Serra i Enric Barbat. Diu el mestre Burrull, al respecte d'aquest disc, en una entrevista que li fan a la revista Jazz de Rock, que com tenia unes necessitats de fer un projecte amb uns mitjans molt migrats, diu que com que no podia disposar d'una orquestra, vaig tirar de músics que podien tocar diferents instruments per tenir el màxim de variacions possible. Fins i tot recordo que vaig utilitzar un òrgue que corria per l'estudi que ningú li feia cas. Aquest projecte també li va oferir l'oportunitat de versionar autors amb els quals no havia treballat, perquè ell havia estat arranjant els discos de molts d'aquests cantants que ell estava versionant. També precisa que a l'hora de fer la selecció de les 40 cançons, el seu criteri el va portar a prioritzar les més musicals per davant d'algunes que potser eren més populars. Cal dir que en aquells moments es treballava d'una manera un poc frenètica, de manera que una setmana després de gravar aquest disc ja estava gravant el següent, i ja de vegades a dos discos per setmana, i per tant escrivia arranjaments com un boig a tota hora, no? Perquè calia. La majoria d'ells, de Bate Pi de la Serra, pràcticament no en tenia ni idea de música. En aquest disc el mestre Borrull va aconseguir estar acompanyat per Jaume Botons a la flauta, Enric Ponsa i Enric Pericot al contrabaix, Ferran Orteu a la guitarra, Domènec Portugués i Agapit Torrent al saxo i al clarinet, Robert Armengol a la percussió i Joan Antoni Calvet i Joan Josep Pito Tuduri a la bateria. Anem a escoltar doncs la segona cara d'aquest LP que jo tinc en vinil, encara que ara afortunadament com està reeditat en CD l'he pogut aconseguir, i en aquesta segona cara anem a escoltar cançons de Guillermina Mota, Maria del Carme Girau, Xavier Elies, Martí Llaborador, Joan Ramon Bonet, Maria Amèlia Pedrerol i Joan Manuel Serrat, així com la peça que he ficat a l'inici, que és la peça Jeepers Creepers, un estàndard americà popular que gastaven els 16 xutxes en les seves actuacions, dient com a sintonia. Thank you. que hem escoltat, la música del mestre Borrull interpretant i tractant de popularitzar les cançons d'aquells pioners de la nova cançó que varen ser els 16 jutges, és, a part dels seus encerts musicals, que en té i molts, encara que jo reconec que no és una cosa molt redona, perquè també estava molt en funció de la qualitat musical de les pròpies cançons que tractava de posar en aquesta suite o popurrí o com es vulga dir. De tota manera, musicalment jo pense que el resultat és molt més que correcte, i en aquell moment resultava fins i tot innovador realment, perquè allò de que música popular es posara en solfa jazzística o mínimament jazzística o en un tractament jazzístic, com vulgueu dir-ho, sí que era una absoluta novetat en l'època. No recorde de ninguna altra cosa pareguda en aquell moment. Sí, hi havia músics que feien jazz, estava evidentment Tete Montoliu, estava el mateix Francesc Borrull i estava Pedro Iturralde i poca cosa més, però fent jazz estricte. Cal dir també que Tete Montoliu, des del bon començament, en certa mesura padrinà a Serrat, i ben aviat va fer-li també un primer disc amb cançons de Serrat interpretades per ell. Però tot això, tot plegat, formava part d'una mera de conxorxa amical que es va muntar dins de Catalunya, sobretot, i en part així per aquella xamba que vàrem dir de Raimon, en la línia d'una recuperació cultural i política democràtica dins de l'ambient aquell espès i horrorós de la dictadura franquista dels anys 60. En la carpeta del disc, Joan Oliver, Pere Quart, diu en aquest disc, perquè en aquestes coses apuntava tot el món a recolzar, diu Joan Oliver, insistís, que com no hi havia música popular, allò que estaven dient, pues això de la nova cosa està molt bé. Diu que amb tot s'ha obrat el miracle, tots ens adonem que en això, com en tantes altres coses, hem anat a remolc de fenòmens i de modes estrangeres, però si hi anem en fets tan importants com la literatura, el teatre i el cinema, sense comptar els enginys mecànics i els reactors nuclears, per què ens hem de lamentar que la cançó popular sigui en principi un ressò de la francesa o la nord-americana? Més que més quan històricament ens podem revenjar d'aquest règim tributari pensant en els trobadors catalano-provençals. L'important és que ja tenim cançó popular viva i d'un nivell més que decorós. En aquest procés hi hagué un salt decisiu, l'èxit d'en Raimon en un cert festival mediterrani, èxit que sorprengué, cal dir-ho, en la mateixa empresa, desencadenar la irrupció incontenible del disc nostre. Hem consolidat unes primeres posicions i el poble ens escolta, comença a escoltar-nos. Gairebé simultàniament a Xàtiva es manifestava el fenomen espontani i providencial d'en Raimon. Immediatament es produïa una passa que ara ja és una endèmia, un saludable contagi. Bé, segurament a aquestes paraules de Joan Oliver cal fer un petit aclariment per a la gent més jove de la que estic escoltant aquest programa. Es refereix Joan Oliver a un cert festival mediterrani. Es tracta de que en aquella època estaven de moda festivals de música moderna, una forma de promocionar les cançonetes més o menys romàntiques o pop, festivals com els de San Remo o Benidorm, i en Barcelona es feia també el Festival de la Canció Mediterrània. Doncs bé, per a l'any 63, aprofitant que s'havia fet un canvi en els estatuts del concurs, pel qual era el públic assistent el que votava les cançons que anaven passant, les que guanyaven, un grup de gent es va, en fi, va muntar una conxorxa de manera que es presentà una cançó en català, escrita pel mestre Borrell, i la varen defensar una joveníssima Salomé i una encara més jove Raimon, que per primera, última i única vegada va defensar en públic una cançó no sols que no era seua, sinó que a més la defensava de forma militant, vamos, com si anara a fer la mili, perquè després d'això ell va tractar de borrar totes les petjades del delicte, i avui en dia jo crec que és pràcticament impossible trobar-ne cap gravació ni filmació de la seva actuació en aquell festival del Mediterrani de l'any 1963. El cas és que el públic es va volcar en la cançó, la va votar de manera majoritària i sorprenentment va tindre un èxit absolutament abassegador a nivell de públic i de vendes posteriorment, de manera que va ser una fita importantíssima per a la música popular en català. Això va ser segurament, des del punt de vista de la seva divulgació, una dada decisiva. Aquest programa ha tractat de fer el que altra gent per així no fa. Em referisca que des de la modèstia d'aquestes zones i d'aquest programa hem tractat de recordar el cinquantenari de la creació dels Setze Jutges, perquè evidentment des del punt de vista cultural i polític varen representar moltíssim en aquella època i jo crec que encara continuen representant. Així, tan sols les universitats han tingut alguns detalls amb Raimon, però les institucions, ja sabeu quines, passen de la música i de qui la toca, se'n foten d'ella i passen absolutament d'aquest tema. La part del nord, aquella està que tenim un poc més amunt en el mapa, les institucions s'han volcat en el cinquantenari i crec recordar que en el Museu Nacional de Catalunya d'Història o d'Història de Catalunya o alguna cosa així es va fer o s'ha inaugurat ja recentment una exposició en la que es rememora tant les primeres cançons com tot el context històric de l'època. Fins així aquest programa dels Camins de la Música, que podeu escoltar a València en el 104.4 de l'FM en Ràdio Clara i pels voltants de la Xara en el 101.4 de l'FM també. Fins al pròxim programa, amigues i amics, espero que vos hagi agradat i el veurem la pròxima setmana. Adéu.